avui també amb la companyia de la productora de Panegra, Isona Passola. No sé qui ha estat d'aquesta taula desagradable, que quan li dic, diu, no, ja és un èxit arribar fins aquí, fins on arriba la pel·lícula, ja és inesperat per tothom, però va dir, és molt difícil que es passi la criba de les cinc finalistes dels Òscars que sabrem el 24 de gener. I algú m'ha dit, diu, ja està, com els del Barça, tu, Barbeta?
Sí, com el pessimisme aquest culer que teniu els d'abans, els antics.
Els d'abans, els antics, els rupestres.
Ara, els d'ara no el tenim, Barbeta.
Sí,
hi ha hagut un canvi de samarreta.
No, perdona, però jo he parlat, diguem-ne, amb, no, que he parlat en primera persona.
No, has dit, no el teniu, però en si dius, els antics.
Els antics del
Barça. Els actuals, però no sabem si
els actuals del Barça d'ara sempre diuen, guanyarem. Jo em mantinc sempre a les minories selectes.
Deixem el futbol, que avui és un dia de cinema i de celebració.
Sí. Té raó al...
Home, ahir va guanyar el Barça 5-0.
També, no, i després parlem de futbol. Una
però estona. No cada dia col·loquem una
la falca,
pel·lícula.
La falca.
Però, sí, ara quan tu vas veure... Aviam, explica'm una cosa que poca gent sap. La gènesi de la pel·lícula. Com neix la pel·lícula al cap de la teva, del teu cap com a productora que ets?
Jo sóc tant lectora com espectadora i llegeixo... M'interessa molt la literatura. Vaig llegir Panegra i vaig pensar en l'Agustí, que sempre he pensat que era molt bo. Podria fer-ho molt bé. Vaig trucar a l'Emili, li vaig demanar els drets, vaig comprar els drets i aquí va començar la història. Per tant, que quan...
Sí. Tu contesta el que puguis, sí, i el que vulguis contestar. Te'n recordes que et va costar comprar els drets?
Oh, va ser molt generós. L'Emili va ser molt generós perquè li vaig dir, ara serà molt poc, però si va bé, serà... Si l'arribem a fer, perquè clar, des que comences a pensar una pel·lícula fins que l'arribes a finançar, i Panegra ha costat al voltant d'uns 4 milions d'euros, és a dir, que s'han hagut de buscar molts diners, moltes ventes a l'estranger, s'ha hagut d'anar molt a Cannes, a Berlín, s'ha hagut de fer tota la feina aquesta internacional de vestir una pel·lícula.
Però per la gent del carrer, i m'agrada molt parlar amb la gent del carrer que entengui les coses. Tu, per exemple, quan tens la pel·lícula al cap, te'n vas a veure la militació i li dius, vull comprar els drets. Què et costa això? En principi, després una altra cosa...
Fas una opció. Faig una opció i si la pel·lícula va bé, et pagaré els drets. L'opció va ser molt petita, no me la faci recordar, però una opció que vol dir, deixa'm un any per aixecar la pel·lícula financerament.
Però estem parlant de 4,50, eh?
Estem parlant, no sé, que poden costar els drets, no me'n recordo que vam pagar, poden costar molt poc, inclús hi ha qui pot dir, doncs te'ls deixo fins que l'aixequis perquè et faig confiança. Va, ara, un cop la tinguis...
Sí, sí.
I en el contracte ja ho posa, doncs un cop la tinguis em pagaràs.
Va, vas tant. A l'habilitació et deixa, la que adaptis la novel·la. Te'n vas a veure automàticament el Villaronga?
No.
A qui vas?
Primer vaig fer el guió. Jo em vaig tancar, el Ministeri em va donar una beca i em vaig tancar a fer el guió. I un cop vaig tenir el guió, li vaig portar el Villaronga.
Sí, el guió el fas tu.
En aquest cas, excepcionalment, perquè normalment jo no tinc temps de fer els guions, però m'hi vaig posar per avançar la feina, perquè...
Però la pel·lícula no surt el guió de...
No, llavors li vaig dir a l'Agustí, Agustí, vols fer la pel·lícula? No, és que no ho veig clar, i la guerra, i no sé què, i la postguerra... I dic, fes el guió a la teva manera, aquest el llancem a la paperera. Dic, jo el que havia fet jo en el guió és que havia agafat contes de l'Emili i havia omplert tot el segon acte perquè passessin més coses, però els contes que jo vaig triar no és els que va triar ell. Ell va triar els contes del retrat de l'assassí d'ocells, que són uns contes més complexos moralment, menys maniqueistes. Jo havia triat uns contes més ideològics, diguem-ne. Ell li va donar aquesta complexitat de moral i política. I llavors la va fer i va dir que sí, quan va dir que sí, perquè a l'Emili li vaig dir, si t'esperes amb els drets i no em dones pressa i no els dones a una altra persona, intentaré que la faci l'Agustí. I l'Emili em va dir, com que el mar és una de les meves millors pel·lícules preferides, m'espero.
Val. El Villaronga diu que sí. Llavors, següent pas, evidentment, anar a buscar el càsting.
No.
No.
No. No, abans...
Anar a buscar què? Calés?
Sí. El segon pas és començar a fer consultes amb experts de millora del guió, de plantejament del màrqueting des del principi, de quin seria el càsting ideal del director i quin seria el càsting ideal de producció per tenir més bon finançament. Es comença a pactar això i es comença a mirar la dimensió que tindrà. I es fa el pressupost. I es fa un pressupost sense actors... Perquè, clar, els actors varien, depèn de qui tries. I llavors l'Agustí diu, no, vull gent desconeguda. I com que són uns nens, seran desconeguts. I diem, fantàstic. Doncs, si els nens són els protagonistes i són desconeguts, buscarem uns secundaris de primera línia, que com que tenen poques sessions, econòmicament, ens compensarà. I llavors va ser quan el Sergi López, tota la Laia Marull, tots aquests secundaris de luxe, l'Edu Fernández, es van apuntar a la pel·lícula. I llavors fem el pressupost i comencem a bellugar-la.
Els nens, com trobeu aquestes dues criatures?
Una preocupació, aquesta sí que una preocupació meva, és la coherència dels registres de llenguatge.
La coherència del registre de llenguatge. Clar, mira perquè... que va tenir problema el registre de llenguatge del Francesc, del nen,
però
a Madrid, bàsicament, el dia dels Goya.
Això no es cuida gaire en el cine castellà, tampoc, però en el català es dona per descomptat que tothom ha de parlar un català neutre o el que sigui. I en
el
canvi...
Vicent Sánchez fa que sí amb el cap i s'abraona davant del micròfon.
No, perquè m'ha caigut el cap. No, és que em pesa molt, però no, jo no estic pel català neutre, jo crec la... que...
No, per això.
És que en el cine la versemblança és molt important. Tu t'havies de creure uns nens als anys 40, no podies posar uns nens que en diem Disney, d'aquests que fan doblatge, i que tenen un català molt estàndard, i uns tons de veus, i unes músiques molt determinades. Llavors va ser quan ens vam anar a la Plana de Vic, vam veure un centenar de nens, vam fer una crida a les escoles, i vam seleccionar els que vam seleccionar, perquè tinguessin aquesta frescor, i sobretot perquè tinguessin aquest llenguatge que crec que ha estat una de les claus de l'èxit de la pel·lícula. I això m'alegra molt perquè és una s'oblida molt sovint, i per mi és tan important com el vestuari. Si tu fas un vestuari nou, no te'l creus. En canvi, el vestuari el vam passar per la pedra 50
vegades.
Aquesta
és una de les claus del cinema, per exemple, francès, anglosaxó, jo no cal ni dir-ho, americà, per exemple, el color de la pell, quan... l'accent,
no, és importantíssim. No, si no és de tenis, és de tenis. I si apareix un anglès en la pel·lícula i té accent americà, no, això ràpidament sona fals. És que això ha de ser així.
Efectivament, i aquí, sobretot el cinema espanyol, peca moltíssim d'això. Unes diccions impecables d'una gent que viu al districte, al barri de les Delícies, a Madrid, i dius, no, la gent no parla així.
Algú, clar, quan passes el guió, clar, tu veus aquí qui surt, Nora Navas, que és una actriu molt desconeguda,
era una actriu molt desconeguda.
Sí que hi havia l'Eduard Fernández, el Roger Casamajor, que eren relativament més coneguts.
També el Roger, tampoc gaire.
No, a nivell espanyol, sobretot no, aquí la Laia Marull, que sí que la coneixia.
A nivell espanyol funcionava el Sergi López, a França, també, i l'Edu també, a nivell espanyol pujava.
Però algú us va dir que no?
Ningú. Tothom quan va llegir el guió, a més l'Agustí té un enorme prestigi com a director d'actors, i quan van veure la volada del projecte, tothom va dir que sí.
A quin dia tu fa la pel·lícula, tens la pel·lícula, tu la veus, t'agrada quan la veus el primer dia?
Va ser molt dies. El primer muntatge és molt important. Quan s'acaba el primer muntatge és molt dur pel director, perquè és el muntatge que ell té clar, però comença una ronda d'opinions. Vam fer testos de públic, ho vam fer a l'americana, diguem-ne. Perquè l'Agustí té un gran talent, però era un autor maleït. I jo li vaig dir, aquesta vegada no, aquesta vegada anem a buscar el públic. Per tant, el muntatge final, el tall final, que en diem, el farem amb opinions majoritàries del públic en relació al muntatge que has fet. Uh-huh. Això va ser un exercici d'humilitat per ell tremendo, que li agraeixo molt. I per això ho fan als Estats Units, i això ho vaig aprendre quan estava a l'NYU, i a Los Angeles es fa constantment, no? I sí, vam anar arrodonint, perquè a més era molt sensat el que el públic deia. Quan amb un visionat de 50 persones, doncs 20 opinen el mateix, vol dir que en tot cas hem de revisar el muntatge.
Et dona l'última versió, veus la pel·lícula, suposo que t'agrada.
Sí, jo això ho sé. Jo sé que pel·lícules meves no són del tot encertades, que he produït, i amb aquesta sabia.
Aquesta la veus?
La veig.
La primera preestrena és la que fa RAC1 a Vic. Aquell dia a Vic. La reacció del públic, te'n recordes com va ser? Que vas pensar en aquell moment, això va bé o no?
A Vic. a Vic, que te'n vas anar molt de pressa perquè havies d'anar a presentar no sé què, sí, i em vas deixar una hora dalt de l'escenari.
Sí, efectivament.
A mi fent de showman.
Efectivament, efectivament.
Sí, ja me'n recordo. Sí, però és que Vic era...
No se m'oblidarà mai.
Vic era Vic, i Vic havíem rodat allà, la història passava a Roda de Ter, per tant, era un públic molt addicte. Però no, fins jo vaig començar
a veure la magnitud de la tragèdia quan
vaig començar a veure que era un fenomen, quan vaig començar a anar pel món i la vaig començar a ensenyar fora pel tema de les vendes internacionals, i vaig començar a veure les reaccions de fora. Primer jo vaig pensar, va, que això és a Catalunya funcionarà, doncs, perquè la proximitat funciona si és bona, si no hi ha moltes pel·lícules que no hi va ningú. Després, quan va començar a funcionar a València, vaig dir, uau, perquè a València hi ha un personatge meravellós, que és el Toni Llorenç, que té el cine Salvatros, que ha fet pel cine català el que no ha fet ningú, és a dir, l'ha aguantat 8 mesos, i va anar al màxim, i va començar a anar gent a València, i a Mallorca també, que es va fer una estrena important, que hi va anar l'Agustí, i clar, l'Agustí és de Mallorca, però és que ja no és només que ell fos de Mallorca, és a dir, tot el que en diem, tot el nostre marc idiomàtic i cultural va funcionar, però tot. I ara Perpinyà també, o sigui que el que és curiós és que Perpinyà, que la vam estrenar fa 15 dies, va ser brutal la rebuda. Amb la qual cosa, el que a mi m'interessa d'això és pensar que tenim un mercat cultural que quan el convoques amb alguna cosa que està bé, hi és.
Bravo.
Això,
bravo.
Això és
això,
així.
Això que poca gent, productors i impulsors i gent del món de la cultura ho entén. Mm. Ho entén ara, abans en tenia bé.
Això ha funcionat molt bé. Llavors dic, molt bé, doncs ja no és només Catalunya. Ja diguem-ne que és allò que en diem els països catalans, els països valencians, tant més. Després ve... els Goya, i els Goya sí que dius a Espanya,
Sí que allò hi ha molta gent que no ho entén, allò va haver-hi molta gent que no ho va entendre.
No, perquè per la situació, per la mateixa raó que si el Cabré ven 250.000 exemplars o 450.000 exemplars d'Alemanya
del Pamano,
i a Espanya 2.000, aquí vol dir que hi ha una circumstància,
no? Mm. Ja,
aquí va passar al revés, aquí va funcionar. El que fa, diguem-ne, insòlit o excepcional, això és aquesta...
Però hi ha una paret que hi ha molta gent que té ganes de saltar, per ser honrats i per ser... Perquè aquí només arriben els crits i determinats crits, però hi ha molta gent que té ganes de saltar aquesta paret que ens separa culturalment, i que hi ha molta gent que està molt interessada en anar posant i cada vegada més maons. Quan va haver-hi dels Goya, molta gent a mi em va preguntar, què és això del pa negre? Què és això del pa negre? Que no sabia ni què el volia dir. I estaven francament interessats en saber que darrere hi havia un llibre, hi havia,
sí, però molta gent no vol dir els mitjans de comunicació.
No,
clar.
Aquest és el gran problema.
El gran tema, i amb el cinema, els mitjans de comunicació són claus. Quan em dius la reacció que hi ha hagut ara, jo estic també molt parada. És evident que hem fet molta pedagogia i que, clar, vulgues que no, quan vas a Madrid...
I les xifres. Tu no pots anar contra milers i milers i milers d'espectadors que hi han anat, han repetit i ho han recomanat.
500.000
espectadors,
clar.
No pots anar contra això. És que és una barbaritat.
Això és el que està
computat. Si no tinguessis això, Isona...
Però és que jo me n'he anat, per exemple, a Calanda, que és el poble del Bunyuel, que és un poblet de mala mort, i amb un llençol impecable a la plaça Major, a l'estiu, a la festa Major, passant pa negre, i a més en versió original subtitulada, i la plaça plena, clar, ningú ha comptat la gent.
Pues a Calanda, que té més mèrit, perquè a Calanda, que són aquells pobles fronterers amb la franja de Ponent, per entendre'ns, allà canvia molt el tema de l'idioma. I jo recordo, per exemple, i el Vicenç també se'n recordava, també hi era, que si tu anaves a Calaceit i demanaves l'avui, el tenien, però si anaves al Canyiz i demanaves l'avui, diguem-ne, t'engegaven a fer punyetes, és a dir, és un lloc fronterer, perquè depèn de la repoblació que va haver en temps dels moros, això és així,
Sí, jo dic Calanda, però a Catalunya ha passat a tots els poblets petits.
Però t'has fet més bolos que Julio Iglesias.
Jo venia del Catalunya-Espanya, que allò sí que van ser bolos, perquè allò eren bolos amb debats ideològics de 3 hores.
Bueno, allò eren boles.
I vaig empalmar amb les presentacions de Panegra, que han sigut moltíssimes. I després vaig dir, molt bé, val, països catalans, Espanya, i ara comença el món, Al món han sigut 55 festivals que nosaltres hem volgut anar perquè hem rebut més d'un centenar de propostes, o sigui, de festivals d'un nivell. Hem agafat un nivell d'acord amb el nostre venedor alemany, hem agafat aquells festivals que tenien mercat per poder vendre i hem fet una selecció per no anar tots i hem vist la rebuda de la crítica internacional i dels festivals i ara comencen les estrenes. Perquè hem vist la rebuda de França, que és molt, em va fer molta gràcia quan vaig veure tots els Champs-Élysées, que Pen Noir, amb el cartell il·luminat, que feia molt bonic, el Fons d'Art de Triomf feia molt bonic. I a França està funcionant molt bé, fa 15 dies escasso, encara no fa 3 setmanes que s'ha estrenat. I ara comencen a estrenar-se els altres països. En un moment molt difícil de vendre cinema europeu, per exemple, s'ha venut molt més a tot el que és l'Orient que Europa. M'imagino que ara això haurà destapat l'interès europeu, però l'hem venut a la Xina, al Japó, a Corea, a Singapur.
I per què? Per què
perquè
creus?
Allà en mengen encara pa negre.
No sabem què ha passat allà, però allà s'ha venut a tot arreu. I fa una setmana el Francesc, el nen, l'estava estrenant al Japó, i van a ell, el van convidar. El nen aquell, o sigui que... no sé si és molt bo, perquè clar, ara... Ja, avui li diré que el veuré i diré, escolta'm, prepara't amb l'anglès, amb la pronunciació de l'anglès, perquè amb el castellà vas tenir molta feina, però et toca amb l'anglès. Però és que el Japó ha estat ara presentant-la i també funcionant molt bé. Vull dir que ara es destapa, gràcies a tot això, al mercat internacional. I això, en Panegra, fa molta il·lusió.
T'ha trucat a Almodóvar o l'Agustín o el Pedro, no?
L'Agustín ha enviat un Twitter.
Sí. Però en general, a tu ningú ha dit res.
No, però...
És que no variem la magnitud de la tragèdia, és a dir...
Que el davant tenia...
No. És que a més és l'època de la reconciliació entre l'Acadèmia del Cinema Espanyol i la família Almodóvar, per entendre'n, resulta que una pel·lícula que protagonitza un home clarament nord-americà i de Los Angeles com és Antonio Banderas... i o un home tan estimat com és el Almodóvar als Estats Units, en lloc d'apostar, com semblava que seria clarament aquesta pel·lícula, aposta per una pel·lícula parlada en català, amb la qual cosa és el que és més sorprenent de tot.
Jo crec que aposta per una cosa que representa més, si és que ha de representar un país, Espanya, que no passa per l'Almodóvar, que no té cap mena
de representació
cultural amb res de la península Ibèrica, ni tan sols, jo diria.
Però això no està en compte, depèn de l'any.
Els del cine van per davant.
Per cert, si guanyes...
No, però el cine va per davant. Jo sempre dic que la gent del cine en recorda què va passar amb la guerra de l'Iraq, es van posar tots d'acord i van fer una llarguíssima pel·lícula que deien Hay motivo. La gent del cinema a Espanya és un dels sectors més oberts mentalment que hi ha, i això es nota moltíssim. L'Acadèmia quan vota amb una clara vocació, i si us llegiu els que han guanyat cada any de cinèfils, voten perquè la pel·lícula els agrada. El Villaronga tenia un enorme prestigi, però no se'l podia votar perquè tocava temes minoritaris, i se l'ha pogut votar. I després també és veritat que hi ha moviments interns importants, perquè sempre hi ha el lobby dels grans, dels productors de sempre de Madrid, i uns grans productors independents, entre els quals hi havia l'Antonio Pérez, amb la Voz Dormida, que és molt amic meu, que és l'andalús, que ells en diuen els perifèrics, que representen molt la independència de la producció. I això també té unes simpaties en el sector.
Vull fer una pregunta.
No, jo li vull fer una última pregunta per acabar i després fer el que vulguis. Si es guanya l'Òscar, tu ets la productora, tu has de sortir. Fas el discurs en català?
Encara no sabem qui ha de sortir.
El productor surt.
Ara, no sé si és el productor o el director. Mira, a partir de què surti d'aquí...
Parlarem.
Començo a fer l'estratègia amb els de màrqueting, de veure què hem d'anar a veure, què hem d'anar a fer, quantes còpies hem d'enviar, quin dia hem de fer la presentació, qui la fa... què val, quins hotels hem d'agafar, quins vestuaris hem... tot això comença a partir de que surti d'aquí, perquè ja tinc la reunió amb... ara començarem a moure'ns, perquè jo fins ara mai no he pensat que tingués cap premi. Un cop ha estat la pel·lícula feta, els jocs ja estan fets, però clar, ha anat sent que sí, doncs...
Estàs produint alguna pel·lícula o no, ara?
Com vols que produeixi una pel·lícula? El Xavier Robert de Ventós em va dir, Isona, quan encertes una, sembla que tothom es posi d'acord perquè no encertis cap altra. Doncs m'està passant això, no tinc temps de res. Sí, clar, tinc unes quantes idees. Sí.
Però idees, només ara estem en el...
Home, estic en un documental del Corredor Mediterrani, per exemple...
O sigui, ciència-ficció, no? Veig que toques la ciència-ficció, ara.
He comprat els drets d'Incerta Glòria.
Fantàstic, Joan Sales.
I tinc una cosa amb la Isabel Cuixet. Vàries coses, clar, ara m'arriba tot a mi.
Per cert, parlant del Corredor Mediterrani, ens ha enviat al programa un tuit al Pere Macias. que diu: acabo de sentir el debat sobre el corredor del Mediterrani al món RAC1. Els convido a llegir el meu llibre Via Amplament Estreta.
Moltes gràcies, ho farem.
Bueno, perquè em sàpiga. Permeta, què volies preguntar?
Sobre el que és Mediterrani, a lo millor.
No, clar.
No, jo volia preguntar, després de tot aquest esforç, amb la pel·lícula es guanyen diners?
Sí.
I qui els guanya?
Que paga primer, sí,
el paga primer.
Es reparteixen molt, mira.
Però, perquè això es fan diners teus? No, es fan diners amb gent que els posa.
No, es fa amb les ajudes, que són molt menys del que la gent es pensa, perquè allò que la gent interpreta com ajudes són compres de drets. En aquest cas, Televisió Espanyola, per descomptat, TV3, TVC, que són coproductors. Després, Televisió Espanyola, tot això són precompres de drets d'antena. Després hi ha les ajudes de la Generalitat, que ha apostat fort, el Ministeri de Cultura, i llavors venen les vendes internacionals, les prevendes internacionals, que són molt importants, el que dona la taquilla, el que donen els DVDs, tot això fa un pack que ha d'arribar a compensar els 4 milions d'inversió. Però clar, pel mig es reparteix molt, perquè i el productor evidentment posa, o sigui, cada guany és una inversió a la propera. Hi ha crèdits, hi ha unes grans despeses financeres.
En DVD va molt bé. Es veu que ha venut més que Harry Potter. En DVD, eh?
Sí.
És veritat, això, eh?
80.000 còpies. És un fenomen, el DVD. I això que la pirateria va que vola, però el DVD ha venut 80.000 còpies, més unitats que el Harry Potter.
Fort, eh?
Sí. Molt bé. Però, per tant, es guanyen diners, però, és a dir, no hi ha un capitalista convencional, diguem-ne.
La Warner, això.
Sí, home, la pel·lícula és de Massador, que és la meva productora.
Tu saps que Massador.
Saps per què es diu Massador, la meva productora? Perquè és l'illa del Cap de Creus, per on surt el sol a la península. Mm. I m'ha portat sort aquest nom, perquè no és que hagi amassat molt or, però sí que s'han guanyat diners per abordar la pròxima amb molta força.
L'Òscar és durat.
Amb uns estàndards europeus. I per anar...
La Jordi, pregunta-li quina és la pròxima.
No, ja ho dic, encara que no ho sap. Quina serà la pròxima?
Les té que entre vàries.
Certa Glòria.
Això no és una pel·lícula.
Això
és una sèrie.
Això és una sèrie, exacte.
No, és veritat, pot ser una pel·lícula.
Sí, home, broma.
A la pel·lícula, quan s'acaba, es diu que tot el que passa amb els animals i tot això, es compleixen totes les directives, no es maltracten els animals i tal, però com que... Diguem de la...
El cavall.
El del cavall... Com es fa això?
És la pregunta, eh?
Sí.
això, mira...
Es pot explicar com
home,
es fa?
Home, clar que sí. Només faltaria. Amb cine tots són trucos. Però era un cavall que estava sacrificat. Ens el van portar congelat d'un escorxador i el vam col·locar en als cingles de Tavertet amb una grua, i en un moment determinat es va posar un cavall viu i el canvi de pla... es va deixar anar a la grua i va saltar el cavall mort.
La pròxima vegada convida el Jordi perquè això l'apassiona.
I estàvem amb tres càmeres protegits amb reixes perquè no ens caigués el carro al cap, per no perdre, perquè era un sol tir. O sigui,
no teníeu més cavalls congelats.
No teníem més cavalls. I llavors el cavall de baix és un altre. El cavall que ha caigut és un altre, perquè no sabem on
està. Jordi està quedant més traumatitzat que quan estava amb el cavall.
Quan maten una persona, tampoc la maten.
Jo ho sabia, però...
És un documental, eh?
Però
el rodatge, com es va fer?
De tot el rodatge, de tot aquest tros.
El pròxim, el making of,
és una...
I el vendràs més encara que el DVD.
No ho sé, ara...
Sou una punyeta.
A veure qui se'l queda, el making of, no sé, perquè explica molts trucos del final. Sí, home, clar que tenim un making of de nassos.
Doncs fes un DVD especial amb el rei o que sigui, tu.
Escolta, vist que s'ha venut també, ara fes-ne un altre amb el making of i, escolta, me'l vendreu el doble encara.
Guanyarà l'Òscar Panegres, la pregunta del dia del món RAC1? De moment el 80% dels gens diuen que sí. Vinga, recordeu que entre tots els missatges que rebem, fins i tot els que diguin que no, sortejarem 5 DVDs de la pel·lícula Panegre, 5 fotografies oficials de l'host, que va signar un dels sectors de la sèrie que va estar aquí al món RAC1, Andrew Dibov, i una estada per dues persones al Vilar Rural d'Arnes. Demà recordeu que regalarem una aspiradora a l'Ecològico, no miris amb aquesta cara, a Isona, amb filtre d'aigua com la que podreu aconseguir aquest diumenge amb La Vanguardia.
Voldria fer un comentari, a veure, és una magnífica notícia posar-la a la recta de l'Òscar. Només això ja és una bona notícia i seguirem empenyent perquè hi arribi, i si podem veure't amb l'or a la mà, però l'or de l'estatueta daurada, llavors ja serà fantàstic. Que aconseguir això és molt important per la cultura catalana en general. Primer perquè darrere aquesta pel·lícula hi ha un llibre magnífic d'un gran escriptor català, un grandíssim escriptor català. La meva pregunta és saber si es podria treballar, si heu rebut o heu parlat amb el Departament de Cultura de la Generalitat, perquè això, com els Jocs Olímpics, és un gran espot. D'aquests que tenen, és com una pedra que es tira en un llac. Les zones concèntriques potser ens arribaran d'aquí 10 anys, 10 anys en el coneixement de la cultura, la literatura catalana i la història del nostre país. Si heu rebut algun tipus de contacte, comunicació amb el Departament de Cultura per aquest camí que ara començaràs tu de promoció, fer-lo junts o complementàriament. Que
és a dir, si us han demanat diners.
A veure, em va trucar el conseller Mascarell, home, primer, el Vicenç Villatoro, que porta la Ramon Llull, em va dir que això era com un Nobel per Catalunya, i que evidentment m'ajudarien, i l'Acadèmia de Cine i també, i la FAPAE, es va posar tothom ahir als peus. O sigui que jo hi confio, perquè tot això representa una moguda impressionant.
S'ho dic perquè tu no ets una productora a l'ús Isona, tu tens al darrere, ets una persona conscienciada amb una militància clara per un determinat tipus de valors o per un tipus de determinat de defensa del país, i aquest tema sé que no t'és indiferent, tu no vas només allà a vendre el teu producte i si algú es vol apuntar bé, sinó també.
Sí, però per exemple l'Agustí, que no té aquesta clara militància meva o adhesió al país, s'ha quedat tan parat perquè ahir va fer unes declaracions dient: m'he quedat molt parat de la solidaritat a Catalunya, ja veig que representa molt més que una pel·lícula meva, això, perquè s'ha notat molt al país, a darrere. Jo sempre dic que és molt més divertit, molt més apassionant treballar per la col·lectivitat que treballar per un mateix, i és així. És a dir, hi ha hagut una adhesió tan incondicional que no hi ha estat altres vegades, perquè la pel·lícula no ha estat tan bona. És a dir, la gent quan troba una cosa bona del seu propi país i veu que la pot convertir en bandera de la qualitat, es llencen.
Home, jo la veritat és que t'haig de dir que jo sóc dels que estic una mica saturat del tema de la Guerra Civil, i quan vaig començar a veure la pel·lícula vaig pensar, bueno, tindrem allò, una història maniquea dels bons i els dolents, i sempre una mica, i clar, aquesta trenca una mica l'esquema convencional, diguem-ne, del tractament de temes de la Guerra Civil.
Sí, no? Però mira, els periodistes, jo... otra de la Guerra Civil, i vaig dir, i què? I de l'Oest, quantes n'hi han? S'han fet un gènere. De la Segona Guerra Mundial, quantes n'hi han? De la guerra aquesta, que va ser importantíssima, perquè s'hi jugaven 10.000 ideologies, moltes coses, en farem moltes, però l'important és que siguin bones. I després la guerra nodreix d'unes estructures dramàtiques i d'uns personatges portats al límit, que sempre és molt agraïda. Mira quantes de la Guerra Mundial, cada any ens en cau una.
De fet, és ben bé de la guerra, és del franquisme.
I aquesta és del franquisme, cada any ens en cau una dels nazis.
Han de ser bones i han de proposar reflexions paral·leles, no? Una mica, jo crec que hi ha un punt d'inflexió amb Soldados de Salamina, per exemple.
Sí, senyor.
El Serra Glap et planteja, jo crec que fa pocs anys que molts hem començat a pensar que la guerra, a part de que fóssim o siguem partidaris d'una de les dues opcions radicalment, perquè des del punt de vista democràtic uns tenien la raó i els altres no, però que a les dues bandes hi havia gent que prenia decisions individuals que podien ser jutjades en si mateixes al marge de quin bàndol estaven. És a dir, que hi havia gent als dos bàndols que prenia decisions que podien ser moralment condemnables o
aplaudibles.
O sigui,
que a les dues bandes hi havia assassins.
Clar, i per tant, i la mirada...
Com sol passar.
Clar, i en aquest cas, la mirada del Sánchez Mazas i el milicià, doncs reflexa un dilema de dues opcions individuals a les dues. A Pa Negre també passa això, tu estàs jutjant comportaments que són de la humanitat, i que per tant, fins i tot gent d'altres cultures
té
el marc de la postguerra civil espanyola com a marc de joc d'unes passions que ells també viuen, i que
per tant
també
jutgen. Jo crec que això ha estat una de les claus de Pa Negre, la complexitat moral, la visió de les dues bandes, i sobretot la visió dels vençuts, de la desesperació dels vençuts, on podia arribar a portar. L'Emili Teixidor sempre diu que el que fa el nen, que és que se'n va, es deixa dubtar pels seus enemics, és el que va fer Catalunya amb el franquisme. Ja no podia més... de desastre.
És la visió del perdedor, és a dir, el perdedor econòmic, polític, el que sigui, és aquesta.
7 minuts i 2 quarts de 10.